La caverna galàctica.
Un magatzem top de filosofia pop.
Doncs bé, tenim l'honor avui de compartir uns minuts amb en Josep Maria Oliva Enrich, investigador del CSIC, Premi IBM Lauding del grup de teoria quàntica de la Universitat de Florida, Estats Units, un dels centres de més prestigi a nivell mundial. Cal dir que el professor Per Olof Lauding va ser membre del comitè del Premi Nobel. O sigui que avui tenim a un senyor de qualité.
Sí,
Josep Maria, benvingut aquí a la caverna.
Benvingut, Josep Maria. Deixa'm dir-me, Òscar, que això que has dit és veritat, eh?
Sí,
perquè aquí tenim costum de fer programes en els que de vegades juguem amb les coses, però tu corrobores aquest currículum, eh?
Moltes gràcies per l'invitació. Sí, sí, és cert. Puc provar. Tinc fotos.
Això està bé. Tinc proves. Com bon científic.
Doncs, Josep Maria, el tema central d'avui és ciència i poder. Tens alguna cosa a dir sobre aquesta relació? La ciència ha tingut sempre relació amb el poder o no? O a vegades ha estat d'esquenes del poder? Què diries tu?
A veure, diguéssim que antigament m'imagino que els matemàtics científics els veia com bitxos raros, o diguéssim Pitàgores, doncs els, etcètera. Però a mesura que hem anat evolucionant i la tecnologia ha fet un pas endavant, fixeu-vos que la llengua de la ciència és l'anglès, però abans de la Segona Guerra Mundial era l'alemany. És a dir, va lligat una mica el poder amb la llengua de la ciència. Aleshores, a mesura que anem evolucionant amb tecnologia, la ciència pren la llengua del vencedor, del que les guerres, no? Aleshores, sí que va lligat ciència i poder. Ara, diguéssim, alguns premis Nobel, veus que darrere hi ha empreses que tenen interès, IBM, el que sigui, per exemple, Mografè o altres històries d'aquestes, de que veus que sí que hi ha un interès econòmic darrere, i l'economia, doncs, i el poder, doncs, i juguen un paper important en la ciència. No el 100%, perquè sempre, gràcies a Déu, tenim la sort de tenir, doncs, maniobrabilitat, és a dir, pots moure amb ciència fonamental, però la tecnologia i el poder hi juguen un paper importantíssim, sense cap dubte.
Has tocat un tema de rigor absolut i actualitat, que és la relació entre la llengua, la comunicació, la informació, i qui mana és qui comunica i qui té més poder per comunicar. Això és, està a l'ordre del dia, avui dia, això que dius, també és així.
Sí, bueno, a veure, totes les grans conferències a nivell mundial són en anglès. Vull dir, si tu vas allà i parles en castellà o parles en rus o en xinès, doncs sí que en algunes conferències, per exemple, els Kittel, que són químics teòrics de llatins, que pots fer la conferència en francès, en català, castellà, italià, i no hi ha cap problema, però tenen molt menys implicació a nivell mundial, vull dir, les grans conferències i les grans trobades científiques és tot en anglès. La informació, la comunicació és la llengua dels vencedors, no? Vull dir,
sí, dels vencedors. Sí,
sí. Els vencedors. Comencem. És curiós, l'hegemonia, no?, d'aquí...
L'hegemonia del vencedor.
Del vencedor. Sí. És curiós. No? Que són els que també són els que escriuen la història, no?
Exacte, sí, exacte.
Sí, sí. I el xinès és difícil, per això.
Hòstia, uf, no, sí, clar. Sí.
No és una barrera, això? És a dir, en ciència?
A veure, sí, a veure, una cosa que té la ciència és que si tu treus la llengua, és a dir, la llengua, la comunicació, tu pots escriure ciència, les matemàtiques, per exemple, els teoremes, tot això, es pot escriure amb lògica, no? Però clar, tard o d'hora intervé la part humana, política, guió, científica, que això ho has d'expressar en alguna llengua, no? I les llengües també tenen la seva limitació, que podríem entrar en aquest tema també, que és molt interessant, que és Kurt Gödel, el matemàtic, que es pensaven que les matemàtiques estaven totes ja definides, i el Kurt Gödel li diu... incompletes, no? És a dir, el propi llenguatge amb què tu defineixes les coses té una limitació, no? Per això ja és una cosa que potser és més filosòfica que altra cosa, no?
Estem en un programa de filosofia, Joan Maria. Tranquil.
Kurt Gödel.
Deixem-nos anar.
Kurt Gödel fot tot en l'aire. David Hilbert, que era un gran matemàtic, l'any 1900 posa una sèrie de problemes. Diu, aquests són els grans problemes a resoldre al segle XX. I resulta que alguns d'aquests problemes són, s'anomenen indecidibles. No es pot provar si són verdaders o falsos.
Sí.
Que és brutal. És a dir, és la part filosòfica de la matemàtica.
Clar,
no?
Clar.
Ho fa tot en l'aire. Ell era un lògic. Ell va fer la tesi en lògica, però clar, com a científic us puc dir, quan t'acostes tant a la veritat, acabes una mica l'elo. I el Kurt Gödel, pobret, va acabar que es pensava que volia enverenar. Uf. I es va quedar a casa que no volia menjar. Clar, li portava menjar i el deixava allà fora a casa perquè no, es pensava que volia enverenar. És a dir, quan ja utilitza la ciència a nivells tan profuns, jo penso que la ment humana arriba un moment que... No? O sigui, això tenim fama de friquis, no, els científics, potser.
Sí, això en parlàvem una miqueta abans, no?
Sí,
no. Però abans de continuar, perquè sé que més l'Òscar té una bateria de preguntes superxules relacionades amb la ciència i el poder, però dic que això que deies, Joan Maria, de la ciència com el llenguatge, ara m'he oblidat, et volia dir una cosa, i era preguntar-te sobre... la relació... És que no me'n recordo com volia preguntar. Perquè parlàvem
la informació, la llengua, de la ciència és el que guanya la guerra.
Exacte. Això de la Xina, això de la...
Sí, el xinès. Sí, bàsicament, la llengua, és curiós, també, la llengua defineix una mica com fas la recerca. Per exemple, jo he col·laborat amb xinesos, amb japonesos, amb russos, amb diferent gent de tot el món. I els xinesos el que tenen és un perfeccionisme a l'hora de fer coses. Per exemple, vam publicar un treball i vaig dir, necessito que em facis aquests càlculs, aquests orbitals, no sé què, tal i qual. I em va enviar una obra d'art, em va enviar una fulla amb possibles formes de descriure el mateix, però amb com uns dibuixos que dius, això és al·lucinant. Ho ha fet de formes diferents i que jo escolleixi la que més m'agradi. Que això és bastant inusual en ciència, vull dir, tu li preguntes a un científic, escolta, enviem doncs, el punt de fusió d'aquest sistema o l'espectre de microones d'això, que l'estudiarem i tal. Ell va enviar com una obra d'art, no? O sigui, art i ciència, no? Molt artístics, clar, tenint en compte que escriuen amb cada símbol, a vegades sembla com una cosa artística, no?
Ideogrames,
una obra d'art, sí. I dius, hosti, aleshores, la llengua penso que defineix com fas la ciència. Per què els alemanys són tan bons fent ciència? Perquè la seva estructura mental, el seu llenguatge, és, fan la frase, descriuen el que volen dir i el verb el posen al final. És a dir, tenen una gran capacitat de poder analitzar el que vas a dir abans de posar el verb. O sigui, els alemanys tenen fama de ser grans físics i tot, no? Abans de la Segona Guerra Mundial eren al·lucinant, vull dir, tots el Max Planck, el Werner Heisenberg, Max Born, tota aquesta gent, se'ls van emportar els aliats, alguns d'ells, per fer el programa Apollo 13, per exemple.
Van pagar millor?
Bé, no, els van segrestar entre cometes, ah. O sigui, els físics alemanys, alguns d'ells que estaven treballant amb el projecte de la bomba atòmica, bé, el reactor nuclear, alguns d'ells els van enviar a una casa de camp a Anglaterra, i els van tenir allà tancats, que podien moure's lliurement, i els agradaven les converses.
Oh, què dius?
Els agradaven les converses per saber a veure què pensaven, no?, durant la guerra, no?
Ostres. Mètode científic.
Mètode científic. Un dels científics que traduïa la síntesi era Charles Frank, el vaig anar a veure a Bristol quan estava fent el postdoc, i em va explicar una mica... Li vaig preguntar, escolta, el Werner Heisenberg realment, perquè ell va estar a casa seva, diu, què era ell? I diu, no vull parlar d'això. És a dir, va quedar com un interrogant, no? Si el Werner Heisenberg va estar implicat o no en la possible construcció d'una bomba atòmica per l'Alemanya. Això hauria canviat el curs de la història, no?
Sí, totalment, clar. A lo millor no estaríem parlant ara en aquests moments.
Podríem estar parlant ara.
Sí, sí. Maria, hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, que has dit abans, que en el matemàtic aquest...
Kurgodel.
Kurgodel. Has dit una cosa que... com a... quan s'aproximava a la veritat es va quedar com una miqueta... Això té molt a veure també amb els místics, no?
Sí, sí, sí. És la mística, sí, té una part de mística, sí.
D'arribar a la veritat, no? De ser tan sumament intel·ligent que pots acabar boig, no?
Sí, sí, t'allunyes massa de la realitat.
Místics,
sí,
també,
clar, clar. Sí, clar, o sigui, tu tens... A l'ésser humà tenim una curva gaussiana, que és una espècie de turonet, així, no?, una muntanyeta, i nosaltres estem més o menys a prop del mig, no? Però quan t'allunyes molt d'aquesta muntanyeta, te'n vas a extrems que poden ser positius o negatius, depèn del que... Parlant dels Asperger, no? Els Asperger poden tenir moltes, estan bastant lluny de la campana, de la curva. Per què? Perquè tenen molta capacitat de fer una cosa i poques capacitats de fer una d'altres, per exemple. Hi ha Aspergers que són capaços de memoritzar-te una enciclopèdia sencera, no, però un diccionari, però després no saben socialitzar. Coses d'aquest estil, no? Aleshores, clar, possiblement Kurgodel era Asperger. M'atreviria a dir que possiblement ho era, perquè una persona que es pugui concentrar tant en temes tan rellevants, necessites una ment, un cervell diferent. I quan t'acostes tant a certes coses, t'allunyes d'altres, no? D'alguna manera t'aïlles, no? Et concentres molt en una cosa i després l'altre queda com lluny, no? O sigui, místic, no? Sí, una mica, sí, mística, sí. No? T'eleven o te'n vas cap a unes... O entres a una cova molt obscura o t'eleves cap a les estrelles i clar, veus els terràquis com molt lluny, no?
Clar, clar.
Aquí som a la cova, aquesta.
Sí, és la cova aquesta, la cova de Plató.
La galàctica.
Aquí sols volem, Josep Maria, quan sortim de la cova, perquè si volem aquí ens farem mal amb una estalactita.
Una estalactita. Jo encara no sé què és l'estalactita i què, l'estalagmita. Es podien dir igual. Sí. Josep Maria, és difícil entrar al CSIC? Perquè tu ets del CSIC?
Soc del CSIC, sí.
I això, que, perquè de vegades el CSIC sona super emocionant, no?
Sí, primer es confoneix amb el CSIC, que era, acabat amb D, que era els antics serveis secrets d'intel·ligència d'Espanya.
No, separem una cosa de l'altra. No ens liem ara, no?
Sí, però jo treballo al CSIC. Dic, hòstia, es queden així comparats, dient, no sé què dir.
Clar, clar,
a veure
clar.
Si m'està gravant.
És un James Bond, aquest home.
li preguntis per electrons i...
Bueno, el CSIC, Consell Superior d'Investigacions Científiques, és l'organisme més important de l'Estat en recerca. És un organisme d'origen kantià, parlant de filosofia kantià, és a dir, abarca tots els coneixements, des de... Hi ha un centre egipcíaques, filosofia, òptica, jo estic a química física, intel·ligència artificial, materials, etc. O sigui, abarca, intenta abarcar tot el coneixement humà, no? Uh-huh. És una mica també com la societat Max Planck a Alemanya, no? Uh-huh. I és això, hi ha uns 150 centres a tot l'estat, i bueno, doncs són, diguéssim, centres de recerca en diferents àmbits, no, de la ciència, i lletres, i filosofia, és clar. Tot el coneixement. Intento marcar tot el coneixement. Sí.
Kantià, has dit?
Kantià, d'origen kantià.
I ja conec...
Sí. Mola, tio. Ens està sortint un programa rodó, eh?
Sí, escolta'm.
Ara està el CSIC, em fotrà canya. La presidenta em dirà, però què dius tu ara? Sí.
Hi ha connexió entre les diferents d'això, entre els que estudien filosofia, no, els que del CSIC, entre els que són intel·ligència artificial, entre vosaltres, materials, el que has dit. Hi ha connexió entre vosaltres.
Si les matèries s'assemblen, sí. Si estan llunyanes, és difícil. Per exemple, en filosofia et diria que és difícil, perquè la filosofia no és el meu camp, però, per exemple, a vegades, quan vaig allà a Madrid, a la residència d'estudiants, i m'estic uns dies allà i tot això, doncs parlo amb alguns estudiants i professors de filosofia que estan allà, i és molt interessant escoltar-los. Però, clar, la filosofia i la ciència van una lligada de l'altra, però jo penso que la filosofia va més endavant, la ment. I després la ciència va una mica al darrere, i les dues es fusionen, no? Per exemple, si jo us pregunto a vosaltres, que sou filòsofs, o veus té filosofia, quina és la filosofia d'ara? O sigui, quina és la filosofia actual? Jo podria dir quina és la ciència actual, però la filosofia potser va més endavant. No sé, aquí estic fent una mica d'especulació, no? És a dir, parlant de Hegel, Heidegger, del Wittgenstein, tot això, que jo... honestament, sincerament, en sé molt poc de filosofia. Me'n recordo del Cou i del Kant, el Hegel, tot això, hòstia, era complicat, eh? I clar, al intentar fusionar això amb la ciència, ostres, que com que la ciència és provar coses, no? O sigui, tu amb l'experiment has de mostrar que existeixen les coses, els experiments es mesuren, fas experiments, construeixes teories a través d'experiments, però aquestes teories van canviant, no? Perquè, per exemple, Newton revoluciona amb les seves lleis, però han de passar 300 o 400 anys fins que vingui Einstein i que falten coses, no? Clar, com va la filosofia en aquest sentit? Com evoluciona? Evoluciona espontàniament perquè hi ha noves idees, o la filosofia i la ciència estan molt íntimament lligades i la filosofia s'adapta als canvis científics? O és l'ésser humà que projecta coses més endavant i després la ciència intenta amollar-se aquests nous pensaments? Clar, jo amb això no en tinc massa experiència. Saps què vull dir? O sigui, quan parlo amb els filòsofs, doncs, ostres, si escoltes doncs, les bases fonamentals de cada filosofia, no? I clar, això lligar-ho amb la ciència, hòstia, costa una mica, no? Hi ha els positivistes, no? Crec que eren els positivistes.
Sí, el positivisme és la part, diguéssim, el corrent filosòfic, que l'única cosa que es fixa és en les proves, fer ciència de les
clar,
coses. No?
Clar, i quan tu mires la mecànica quàntica, hi ha coses que són completament antiintuïtives, que semblen coses metafísiques, no? Que una partícula passi per dos llocs a la vegada, que, en la meva opinió, humil opinió personal, penso que és un problema de llenguatge. Un problema de llenguatge. És a dir, defineix-me un punt. Un punt no existeix, perquè és un punt. És adimensional. Una ona perfecta, així, sinusoidal. Sí que tenim les ones de ràdio, no? De radiofreqüència. Són unes ones electromagnètiques de radiofreqüència. Són fotons. Els mateixos fotons que fan que aquestes ulleres de plàstic, els àtoms estiguin units. O sigui, la partícula que fa que els àtoms estiguin units, que aquest micròfon, aquest metall, els àtoms d'aquest metall estiguin units, i que les molècules i els àtoms dels nostres cossos estiguin units, són els fotons, la força electromagnètica, que és la mateixa partícula, el fotó, que viatja per l'espai per la qual podem fer aquesta, podem parlar a través de la ràdio.
Has dit força, eh?
He dit força. Fa força electromagnètica, la partícula de la força electromagnètica és el fotó. I el fotó és el responsable de les ones electromagnètiques, és el responsable que estiguin units els àtoms a la matèria.
I aprofitant que tu ets especialista en mesures en els àtoms, no? I en concret...
La part teòrica, feina, modelització. Part teòrica. Sí.
Val.
Sí, teòrica.
Si jo et dic una frase, a veure què ens pots respondre. La nanoscala és l'escala que tria l'univers per l'origen de la vida.
La nanoscala és...
L'escala que tria l'univers per l'origen de la vida. Si, què et suggereix una frase com aquesta?
Em fa recordar àtoms d'hidrogen. Seria una molt bona frase perquè l'hidrogen és l'element més abundant de l'univers, el que es crea primer, i a partir del qual tots els altres àtoms es fan per fusió nuclear. I a partir d'allà sortim nosaltres.
¿Y los otros?
Están en las células de Hansen. Si los anticuerpos los alcanzan, los atacarán como si fueran bacterias.
Es que es... Clar, com a símbol... Bueno, clar, tu treballes amb allò... Nosaltres, acabes de dir els àtoms...
Sí, perquè nanoscala és 10 a la menys 9. 10 a la menys 9 metres.
Això és una mesura, 10 a la menys 9 és...
Metres. És molt petit, exacte.
Una cosa més petita del món, no?
És un àtom d'hidrogen, és el tamany d'un àtom d'hidrogen, aproximadament. És tan petitet, però clar, si tu vas unint aquests àtoms, pots formar sistemes més complexes, com nosaltres, no?
És una meravella, és una màgia, és una... Jo us he de dir que preparant l'entrevista perquè una miqueta, per fi he comprès una mica la teoria ilemorfista d'Aristòtil.
Hòstia, explica't.
Parlant de nanoscala i parlant de proteïnes. I parlant de perquè allò que ens dèiem a cou, no? Vull dir, que el cigarro és en acte i en potència és fum. Dius, bueno, com passa d'una cosa a l'altra, allò tan alquímic, de que tot d'alguna manera té a veure i el seu canvi d'estat està en funció de la quantitat i la qualitat, quina relació tenen, no?
Sí, sí, sí.
Això que acabes de dir és molt interessant, perquè filosofia i ciència, Aristòtil, filòsofa, amb coses que encara no s'havien descobert, com els àtoms o partícules microscòpiques o subatòmiques. Però ja tenia en ment coses, perquè observa, no? Observa i dedueix coses. I després ve la ciència darrere i diu, ostres, sí, hi ha àtoms. Demòcrito, no? O sigui, la teoria d'àtoms vol dir indivisible, no? Però, clar, vés a saber què tenia Demòcrito al cap. És Demòcrit el de la teoria atomística?
Demòcrit.
Vés a saber què tenia al cap quan pensava en àtom, o sigui, indivisible. Clar, hauríem pensar, Jo agafo una pedra, la faig petita, petita, però clar, arriba a desaparèixer, què deu haver-hi? Què és el més petit? O sigui que ja indagaven això, els grecs. Mm. És al·lucinant. És al·lucinant. I Aristòtil també, el més gran, no, diguéssim. Dels... No va ser el professor d'Alexandre Magna?
Sí.
Aristòtil.
Sí, 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 sí.
T'imagines sí. tenir polítics com Alexandre Magna?
Ja veus,
hòstia.
Com per fer campana.
Que conquerien i deixaven fer
la
cultura dels pobles.
Parlar la seva llengua.
Hòstia, collonant, eh?
I tant, hòstia. I tant.
Que gran serien, eh?
Quants mons, no?
Quants mons.
Encara no t'hem dit.
Quants mons possibles. M'has fet recordar ara, Enric, amb el que has dit abans, una miqueta amb el del gat de Schrödinger, no?
Schrödinger, sí, el gat de Schrödinger.
Schrödinger.
El gat de Schrödinger. El gat de Schrödinger...
És molt metafísic, també, això.
És metafísic, sí.
Física quàntica, oi?
Sí, a veure... com s'explica això? Hi ha un gat a dintre d'una caixa, dintre d'una caixa, i hi ha un verí al costat que és mortal. Com pots saber si el gat està viu o mort? Has d'obrir i observar, no? Però abans d'obrir no pots saber si el gat està viu o mort. És a dir, la mecànica quàntica, la teoria quàntica té aquestes coses metafísiques, o diguéssim, antiintuïtives, que és, no pots saber com és l'estat d'una cosa, d'un sistema, fins que no l'observes. Però hi ha un problema, aquí entra el principi d'incertesa de Heisenberg. Quan tu observes alguna cosa, és fotons de llum que impacten l'objecte. Quan tu impactes l'objecte, el mous.
És de la mateixa mida.
Sí, és el fotó té pressió. O sigui, la llum pot fer pressió.
Vale.
Aleshores, si tu li fots un fotonàs, un cop de fotó, a un àtom, el mous. Aleshores, no està en la mateixa posició. I per això el principi d'incertesa ens diu que la posició i la velocitat no poden tenir precisió infinita, com l'energia i el temps. Es diuen variables conjugades. Variables conjugades són aquelles en què hi ha incertesa. Per exemple, com us ho puc explicar, això? Bé, jo penso que és bastant clar, no? És a dir,
sí.
Si observes alguna cosa, ho mous. Aleshores, no pots tenir precisió infinita en la mesura de les coses.
És
al·lucinant. I això és filosòfic.
Sí, tant.
És filosòfic total, perquè no pots tenir una mesura 100% de les coses, no? I quan demanes al món microscòpic, passen coses rares, no? D'aquí el gat de Schrödinger. Schrödinger és un dels grans que descobreix la mecànica quàntica, junt amb Heisenberg i altra gent, però la versió de Schrödinger és més mecànica d'ones i la de Heisenberg és més analítica, amb equacions diferencials i coses d'aquest estil. Bàsicament, és que és molt bonic tot això. El principi d'incertesa de Heisenberg es pot resumir en que dues matrius no commuten. Què vol dir això? Que una matriu A i una matriu B, A per B és diferent que B per A. O sigui, 2 per 3 és 6 i 3 per 2 és 6. Però amb les matrius, que són com una espècie de parèntesis quadrats molt grans, si tu multipliques una matriu per una altra, A per B és diferent normalment de B per A. Això és el principi d'incertesa de Heisenberg, la no commutació de matrius. Per què? Perquè vam veure que per definir segons quines variables necessitàvem matrius. Un espai de Hilbert, que és un espai matemàtic, aquest espai té una mètrica, unes funcions, i es descriuen els operadors i el que vols fer les mesures amb grans matrius, no? Unes matrius, elements quadrats, no sé, un milió per un milió. Per exemple, imagineu-vos un parèntesis que té un milió de files i un milió de columnes. Doncs això podria ser una matriu.
Jo sé que en aquests moments tenim moltes oientes i oients que escolten el programa i ho fan amb una cervesa i tot. Crec que ara mateix és un bon moment per fotre un bon glob i experimentar el que deia l'Òscar, intentar aquest misticisme, perquè amb aquestes paraules comences a imaginar-te coses que no pots imaginar. Vull dir, només amb la imaginació pots arribar, no?
Sí,
és com...
Totalment.
Fotem un glob i tirar endavant.
Fots un glob. Home, deia un director d'un centre de recerca que la màquina de cafè, a la zona del cafè, a vegades és la font d'inspiració de molts científics. De fet, alguns treballs s'han fet, us puc dir amb tota fiabilitat, que moltes de les publicacions que he fet ha sigut a vegades a la màquina de cafè, em trobo un experimental, dic, escolta, aquest de llonces, aquest protó, aquest
isòtop, amb un cafè,
i tal i qual, i dius, hòstia, això és molt interessant, no sé què, tal, anem a provar això. I es fot una espiral i es publica un treball.
Sí, sí, sí.
Moltes vegades ha sigut així, i us puc assegurar que, almenys... Jo com veig la ciència és molt artística, no? Me'n recordo una vegada abans de començar a escriure un treball, que és el treball que té més citacions, que és un treball publicat a una revista americana de química. Me'n recordo que havíem fet uns càlculs, unes històries, i hi havia com molta matèria pel mig, no? I dius, hosti, què fotem ara? Què fem? I me'n recordo la pantalla d'ordinador en blanc, Tanco els ulls, obro i dic, vaig a començar a pintar. És com pintar. Escriure un article científic a vegades. Com pintar, com composar una poesia, o com... Saps? Sí que hi ha unes regles, no? Les regles de que el que has d'escriure és correcte, es pot demostrar, no t'has d'inventar coses, has de ser honest amb això, però és... Doncs és com una poesia. Una poesia la pots fer honestament? Jo crec que sí, no? Els poetes, els que escriuen, ho fan amb honestitat, no? I tant, o quan sí, pinten un quadre, ho fan amb tota la seva passió, no? I amb honestitat. Doncs ve ser una mica això, o sigui, vaig tenir aquesta sensació única artística, no? Com un lienzo en blanc, no? I dius, i comences a pintar, bla, 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 i va sortir un treball magnífic. A vegades surten horrorosos, com tot, no? No pot ser com Mozart i Beethoven, que aquests no... Deien que Mozart no feia borradors, jo no m'ho crec, però potser sí, eh? Però imagina't que composar sense borradors, és com escriure articles d'una tirada.
Això fa la intel·ligència artificial, no?
Sí, clar, clar.
Un tema interessant, eh?
L'hem tractat, Josep Maria.
L'heu tractat aquí?
Sí, 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 sí. I a més vam fer... vaig descarregar el xat GPT sí. a 3 i vaig posar els inputs de guión radiofónico de humor sobre intel·ligència artificial. I pum, dues pàgines. I les vam dramatitzar.
Les vam dramatitzar.
Després vam dir, això ha estat fet per sí. la intel·ligència artificial.
És brutal.
No s'equivoca, no s'equivoca. La intel·ligència artificial no s'equivoca.
Sí, sí, sí que s'equivoca.
S'equivoca molt, clar.
Sí, sí, sí. sí, sí. Però, I estem fent proves aquests dies. I, sí. I li poso alguna cosa, ho posa malament i wrong. Això està malament. I després ho corregeix. Això sí, cuidado, eh? És self-learning, o sigui, autoaprèn. Perquè tots els inputs que els hi posem nosaltres és com a autoaprenentatge, no? I li vaig preguntar l'altre dia, escolta, arribaràs a un punt de singularitat que prendràs consciència de tu mateix?
Li vas dir?
Sí.
Li vas dir?
I diu, com a intel·ligència artificial no puc respondre't això, no sé què, això és una no sé què, no sé quantos...
Truca al Tesla.
La singularitat, ho sona? Sí. Lo de Transcendence, la pel·lícula Transcendence,
sí, sí,
Johnny
Depp. Sí, sí, i tant, i tant.
Que
és brutal.
Que fot el cervell
allà dintre, sí, llavors té tota la xarxa.
Això s'anomena la singularitat.
Exacte. Sí. I ella va respondre a la màquina, sí. la intel·ligència, va dir que no podia dir res.
Perquè tenen uns límits, tenen unes restriccions. No pots parlar de segons coses, no? De sexe, de si ets gordo, flaco, cal, no sé què. Clar, no... La intel·ligència artificial, en aquests moments, almenys aquesta que està a la pública, no valora les coses. No valora si ets al baix o si ets millor o pitjor. Per això li posen uns límits.
O sigui, hi ha un codi deontològic dins de la intel·ligència artificial.
Clar, perquè és que podria ser danyí, no? Li vaig dir, tu podries arribar a ser danyí?
Sí.
I clar, diu, no, estic programat amb uns paràmetres.
Clar.
Vale. Perquè no sigui Dani.
HAL, és... No HAL, deia HAL?
HAL, sí, sí HAL.
És HAL 9000, sí. no? De 2001.
Sí, 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 sí.
No puc, i ho deia, me la veu, deia, això no ho puc fer, o això ho puc fer, o això sí, ho sí. faig perquè em surt del circuit, no?
I s'acaba, esclar, clar, i s'acaba revelant.
Exacte,
el HAL 9000, el HAL, que no deixa de ser IBM.
Sí, no?
Sí, sí, és IBM, sí.
IBM.
Sí.
Power to the people. parlant de poder, perquè parlant del poder i tal, jo, com a símbols de poder, en filosofia també sempre és fàcil, i pintures, a mi, Òscar, em va venir a la ment el Zeppelin com a un símbol de poder, el d'Alemanya, ara que parlàvem dels, i després el desenvolupament, fins a dia d'avui, canvia el xip, no?, com a símbol de poder, Taiwan. I les relacions geopolítiques que s'estableixen entre una cosa i l'altra. I és curiós com passem, històricament, de pensar que el poder recau en alguna cosa molt gran. El poder és la balena, és el Zeppelin, és, saps, aquella força i tal. I ara està en el lloc més petit. Aquí arriba a fer la màxim d'informació en el mínim d'espai, que és Taiwan, que per això hi ha lius allà. Vull dir que, quin viatge, no?
Sí, sí. El poder, a veure, defineix poder, no? Què és poder? Què és informació, diners, capacitat de moure grans poblacions? Ostres, avui en dia, com ha evolucionat el poder de la història, no? O sigui, abans un rei tenia molt poder, no? Era jutge, era tresorer, tenia les vides dels seus ciutadans a les seves mans, no? I ara és diferent. Ara el poder on està? On està el poder? Està en l'economia, està en la informació, està, com dius tu, a Taiwan, a un espai molt petit, està acumulat molt poder allà perquè hi ha tensions geopolítiques. Xina, Estats Units, Rússia, vull dir, hosta, què és el poder, no? Podem definir el poder a la Terra, no? El poder el planeta Terra és les grans potències, Xina, Rússia, els Estats Units, Xina, Rússia, no? els tres grans poders, no? Perquè són poders militars, clar, et forcen a fer coses, no? Al llarg de la història, si tu tenies una flota de francesos, de corsaris del nord d'Àfrica a Catalunya, te'n tenies que anar cap a l'interior, perquè si no a la costa t'assaltaven i se n'emportaven totes les dones i els nens, no? Aleshores, què és el poder? Què és el poder? Informació, no, avui en dia, més aviat? Si tens molta informació...
O la desinformació, no?
O desinformació.
Clar, també és molt poderós.
Si domines les xarxes, si domines internet, tens molt poder. El que passa, clar, darrere necessitaries un exèrcit, o necessites armes, perquè si tens rebel·lions, es podria organitzar una rebel·lació a través d'internet. S'organitzen festes macro, no? Primera Sound, tres dies.
Sí, sí.
New Order, això mola, eh? New Order, l'altre dia que Pet Shop Boys. Això és poder de convocatòria.
Sí, home, i tant.
Però clar, a veure, pots reunir a gent i fer grans coses, que això són molt positives, que és la música i tal, però també pots fer altres coses, no? Amb informació. Si ets capaç... A veure, els anys del comunisme, la Guerra Freda, què es feia? Dos grans blocs, comunisme i capitalisme. Per què els americans posen totes les dictadures al Sud-amèrica? Perquè no volien que el comunisme entrés allà. Utilitzen el poder armamentístic i dir, tu, et poso aquí i no deixes entrar ni un comunista, no? Són estratègies geopolítiques. Com es fa avui en dia això? A través de què? Hi ha gent que mou fils, que estan sempre darrere, que no sabem qui són. Per exemple, tema delicat, guerra russa, Rússia-Ucraïna. Tema molt delicat. Quin és l'origen? Hosti, és que és difícil, no? Com evolucionarà això? Com es diu el president dels Estats Units?
Biden.
Sí. El fill tenia molts negocis amb Ucraïna. Surt Trump, apareix Biden i comença la guerra. Estic especulant, eh? Sí, no sé exactament què hi ha darrere, no ho sabem, perquè això és a nivell molt alt d'unes esferes que no sabem ni el que està passant.
Sempre hi ha interessos econòmics, no?
No és geopolítica, clar, no? O sigui, el que deies de Taiwan, allò és una peça clau de l'escac, del tauler d'escacs, que vés a saber que és la peça potser més important, no?, de l'equilibri geopolític mundial en aquests moments. Clar, el poder, no? Allà està tot concentrat, allà què passarà, clar, allà?
I amb la ciència, quina relació s'estableix entre...
A veure, aquest és interessant. Molts avenços científics, i més que científics tecnològics, han sigut durant guerres. No en tinc cap dubte. La bomba atòmica, reactors nuclears, el sonar, la ràdio, tot això es desenvolupa perquè hi ha una emergència per poder guanyar una guerra o equilibrar territoris o geopolítiques. Com a ciència fonamental, no, perquè la revolució quàntica, per exemple, del 1900, que comença Max Planck, no té res que veure amb guerres. És l'evolució científica de l'ésser humà, no? Que fa experiments, veu que coses que no quadren i s'han de desenvolupar noves teories. Això és ciència bàsica, que no està massa relacionada amb la guerra i el poder. Ciència bàsica. Lord Kelvin, un científic anglès que era aristòcrata, que s'avorria, feia experiments, mentre la gent, doncs, eren uns pobres analfabets. No? Però ara ha canviat això. Ara la gent té accés a la informació, pot fer carreres, química, física, matemàtiques, filosofia, i té informació. Però abans no. Abans eren uns quants que eren, feien ciència fonamental. Ara, tecnologia està avançant a nivell exponencial, a passos agegantats. On anirem a parar amb la tecnologia? És un gran interrogant. O sigui, on vas a parar? Tenim la intel·ligència artificial, dominem els materials, la química està molt controlada, la bio també està apretant molt fort, tu fas un test d'ADN en una empresa i poden dir quins són els teus avantpassats, més o menys, que això està molt de moda als Estats Units. És a dir, la tecnologia la tinc molt avançada. Cap on va? Jo penso que està molt connectat tecnologia i poder.
Tecnologia,
sí,
i poder.
Sí, sí, més, clar, més, clar, la base clar, fonamental clar, de la ciència, la fonamental, clar, ja la coneixem. Uh-huh. I és lliure. Tu coneixes les lleis de Newton, la teoria de la relativitat d'Einstein, i la pots utilitzar, perquè clar, està allà. És impepinable. Ara la tecnologia avança a passos agegantats. Intel·ligència artificial, bioquímica, nous materials, ordinadors cada cop més potents, els ordinadors quàntics, on ens portaran? Hosti, però és que un ordinador quàntic, si té 10 milions de quantum bits, podrà fer coses inimaginables, que no ens podem ni imaginar ara. Inimaginables. Però clar, i on ho portarà? Qui utilitzarà això? Com ho utilitzarà?
És curiós, Josep Maria, perquè amb l'avenç aquest tan desmesurat de la tecnologia, no? Ara estem vivint en moltes coses que ho hem comentat en diversos programes, aquí amb l'Enric, de que ja estem vivint distopies.
Què és una distopia?
Una distopia és, per exemple, 1984, de George Orwell. No? És llibres de ciència-ficció o pel·lícules de ciència-ficció que plantegen, no? Doncs, un món utòpic a la inversa, no? És la inversa de lo que és una utopia, no? És una distopia, no?
Una hipertròfia o...
Sí,
una...
sí, d'acord.
Hipo, sí.
O sigui, algo normal, no? Digues,
sí, sí. Sí,
és... Home, la Unió Soviètica és una espècie de 1984. Sí, no? Jo vaig anar a treballar a Rússia del l'any 93 al 95, quan ja s'estava desmembrant la Unió Soviètica. Ell és 1984, bàsicament. Uh-huh. Sí, sí.
Va ser amics?
Sí, sí. Uh-huh. Vam fer excursions per allà a Rússia.
Sí? Hosti, com us comunicàveu?
Amb anglès.
En anglès.
En anglès, sí, sí. Però era molt curiós perquè vaig anar a Sibèria a fer unes coses de teoria quàntica, unes coses molt rares, i hi ha uns rius allà i uns boscos, per favor.
Que fort.
Hosti, sí. Vaig amb uns russos d'excursió. Clar, una excursió per ells és dos dies caminant pel bosc, ostres, seguint un riu d'un quilòmetre d'ample i acabes fent calma.
M'encanta.
Clar, diu excursió. Anem d'aquí a Castellà.
Dos dies
caminant d'aquí a Castellà pel bosc.
Porta la Carmanyola. No?
Anem a la Salut. Sí, anem a la Salut. Però més de 10 quilòmetres eren 1.000, o 500. O 200.
Això és l'ànima russa aquesta, no?
Gros, gros. Tan
vasta, no? Gros.
Sí, sí, sí. No, sí. La taiga, la taiga.
La taiga, vinga.
A fer l'osso.
Que fort, tio.
Tonight, send out the shockwaves.
Doncs, Josep Maria...
Ostres... És que no hem parlat res.
Sí, no hem parlat res.
I de moltes coses.
Podríem estar... 40 minuts més. Sí, però, Josep Maria, la lluita contra el temps, també, eh? El tema filosòfic...
Podríem parar el temps o no? Es pot parar el temps?
Això vosaltres, els del CSIC... Sabreu més que nosaltres, pobres mortals que estem enganxats aquí al dia a dia.
Una especulació, vale?
Sí.
Mig poètica. Tota la ciència, tot el que coneixem, tot el que hem vist durant aquests de la nostra existència humana, s'ha fet amb una G, que és la gravetat, de 10, no? És l'acceleració de la gravetat. Imagineu-vos un lloc on la G fos de 10 elevat a 20. Què deu passar allà dintre? Un forat negre, no? Sí. Si no passa coses rares, no? Sí. Doncs possiblement allà es pot parar el temps o es poden fer coses rares. Però, clar, en el moment en què puguem controlar la gravetat, després sí que serem els reis del mambo.
Hòstia, Josep Maria.
Això és molt concentrat, em recorda.
Tela.
Això és molt alemany, eh?
Tela.
La reconcentració dins d'una... de la cova de la Terra fosca. Mare i la densitat absoluta. Ai,
el forat no? negre.
Sí, emparatat, allò tan dens,
com
no?
el Nadal, amb tots a la taula.
Com el Nadal. El forat negre del Nadal. Aquí a Sabadell tenim un bon Nadal de forat negre. Sí.
Molt famós. Escolta, Josep Maria, jo sé que li volies donar una salutació a algú especial, no?
Sí, sí, una salutació molt...
A un ocellet que coneixem tots.
El Lluís, que li anomeno Louis, en anglès has de dir Louis, perquè Louis és femení, en anglès. Louis, una abraçada molt forta del teu germà, que t'estima molt.
A Lluís, t'estimem.
Hombre...
I després, també, ha comentat el Josep Maria,
sí,
que a veure si podíem posar-li un tema, no? Hombre. Ara, per acabar. Sí. Quin tema és? Explica.
A veure, és un tema d'Sting que es diu If I Ever Lose My Faith in You, si alguna vegada perdo la fe amb tu, que parla sobre ciència i poder en una de les seves estrofes.
Què diu aquesta estrofa en concret?
Never saw a miracle of science that came from a blessing to a curse. Mai vaig veure un miracle a la ciència que passés de ser una benedicció a una maledicció. Never saw a military solution that didn't have something worse. Mai vaig veure una solució militar que acabés en quelcom pitjor.
Millor no podem
acabar.
Poeta!
Podeu escoltar que el Josep Maria és un catxondo, eh?
Sí, sí. Això que la ciència és avorrida i no, això és mentira, hombre. I que la gent que s'hi dedica és... Això no és veritat.
De tant en quan els envio correus als col·legues. Jo sé si cançons sobre una... sobre un article o una reunió o el nom d'algú així, i me'n recordo que una vegada estava allò que dius que et concentres massa i estàvem fent un treball sobre espectroscopia Mossbauer, que és una cosa bastant rara, no? Excitar nuclis atòmics. I me'n recordo que, clar, la teoria quàntica diu que en l'àtom d'hidrogen l'electró pot estar dins el nucli, el qual no té sentit. Tu agafes una carga positiva i una carga negativa, no la pots fotre una dintre l'altra, eh? És impossible, eh? Doncs l'electró pot estar dins el nucli, la probabilitat de que l'electró estigui dins el nucli no és zero. Dic, això és impossible, però com és possible això? Com és possible? Doncs això és la teoria quàntica, un sense sentit, no?
Bueno, tu,
un altre glob, un altre glob.
Un altre glob.
Un
whisky.
Un altre.
De whisky
de
Malta.
Sí.
Això necessita un whisky de 12 anys mínim.
Un whisky de 12 anys.
Un macabre.
Un macabre de 12 anys.
Exacte.
Hem de fer un brindis amb un macabre.
Un Lafroage.
Un Lafroage.
Hòstia, l'altre dia vaig provar un Kitsch Manon o algú així, hosti que bo, de la Islay, que és una illa que està al nord-oest d'Escòcia, boníssim. Era molt clar i amb un gust de fusta. Kitsch Manon, se me'n deia. Una cosa.
Bueno, espectacular. Aquí a la caverna, galàctica...
Home, que ho diguis tu. Kitsch Manon.
Kitsch Manon.
Recomanem que begueu el whisky aquest que recomana el Lluís.
Amb
moderació, sobretot amb moderació.
Bebeu amb moderació.
Amb moderació, eh? Que cadascú sap on té la moderació.
Exacte.
Parmènides. Parmènides.
Josep Maria.
Parmènides whisky. Com es deia, perdona? Whisky Parmènides.
No, l'altre.
Whisky Parmènides.
El dolent, el Kitsch Manon, aquest.
Kitsch Manon, Kitsch Monan.
Kitsch Manon, vale.
Algo així.
Molt bé.
És una ampolla així baixa, però és de les Highlands, del nord-oest, d'Islay, okay. Islay. Era boníssim.
Hosti, va, despedim ja aquest home, sí, Òscar, sisplau, sí. Que no acabarem mai. Porta-la, Whisky. És increïble, tio.
Un plaer haver estat aquí conversant amb tu i que ens hagis il·luminat.
I tant.
I a més això, no?, de veure, no?, de que la ciència també està agermanada, o està totalment agermanada amb la filosofia, amb la poesia, amb la música, no? Que bonic, no?
Molt bé.
És que...
Prové
de l'ésser humà, no?
Moltes gràcies.
Gràcies, Josep Maria.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ja saps, tens aquí un raconet a la nostra cova.
Sí, perfecte. I tant, si us plau, quan vulguis. La propera vegada, amb el whisky. Va.
Vinga.
esperando y después no espero. Estuvo esperando y después no espero. Estuvo esperando y después no espero.
A qui li interessa avui dia la filosofia? La Caverna Galàctica, un programa de filosofia sense moral ni ètica, però amb molta estètica.
Una vez más sentí la voz del instinto. Cada movimiento, cada idea, estaban armonizados con una fuerza desconocida. Sentí como si pudiera abrazar el cielo, el universo, infinitos mundos. El maravilloso tapiz tejido por Dios se extendía sobre mí en la noche. Y en ese momento conocí la respuesta al enigma del infinito. Hasta entonces había pensado dentro de la limitada dimensión humana. Que la existencia tiene un principio y un fin. Es un concepto humano, no divino. Sentí que mi cuerpo disminuía, se disolvía, se convertía en la nada. Desapareció el miedo y se convirtió en aceptación. Toda la majestuosa grandeza de la creación debía tener un significado. Y yo tenía un significado. Sí, yo, el más pequeño entre los pequeños, también tenía un significado. Para Dios el cero no existe. Yo sigo existiendo.
Fet La Caverna Galàctica a la realització tècnica Toni González i Ruth Gemar. L'Òscar Masllovet i l'Enric López en el guió i conducció del programa. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllovet i Enric López per a Àcid Crític Associació de Filosofia en col·laboració amb Ràdio Sabadell.